Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Barranca. Protecció Civil demana extremar la precaució davant el temporal de neu, onatge i vent d'aquest cap de setmana. Interior avisa que l'episodi de mal temps serà sever i molt generalitzat, de manera que recomana a la població que es mogui només en cas que sigui imprescindible. I precisament per evitar que es facin desplaçaments innecessaris, els Mossos fan controls arreu del territori. No poden circular els camions de més de 7 tones i mitja fins dilluns a les 6 del matí, llevat que transportin subministraments essencials. En aquest sentit, Trànsit informa que cal circular amb cadenes a les C44 hores ara entre els municipis de Tivissa, la Ribera d'Ebre i Vandellòs, al Baix Camp. Per tot plegat, la Generalitat ha activat tots els plans per l'alerta de pluja, neu, vent i onatge. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
Anant molt en compte amb tot el que és el tema de la circulació, pensem no només amb la neu, sinó també amb les glaçades. Vigilar molt amb el que són els aparells d'escalfar, de calefacció, que estiguin amb un correcte manteniment per al seu ús. Hem d'anar amb cura també amb aquelles persones que visquin soles.
Sobre el terreny, molts ajuntaments ja s'han proveït de sal per disminuir els efectes de la neu. Notícies en format breu. La Unió Europea vol accelerar el procés de vacunació i comprarà 300 milions de dosis més de la vacuna de Pfizer. L'autorització d'una tercera vacuna, la d'Oxford, podria arribar a finals de mes. A l'exterior, als Estats Units, els demòcrates volen retirar el control del botó nuclear a Trump i iniciaran la setmana que ve a la Cambra de Representants un procés de destitució contra Donald Trump si abans no dimiteix. No queda clar si en aquest cas alguns senadors republicans hi votaran a favor. Aquest divendres, Trump ha confirmat que el dia 20 de gener no assistirà a la presa de possessió de Joe Biden i trenca així una tradició de 150 anys. En paral·lel, Twitter ha anunciat fa poca estona que ha suspès indefinidament el compte de Donald Trump davant el risc de nous actes violents. El govern espanyol demana a la Comissió de la Competència que s'investigui si s'han comès irregularitats en el mercat elèctric després que el preu majorista de l'electricitat s'ha disparat i ha vençut el rècord que no s'havia superat des del gener del 2002. Aquest divendres el megawatt hora ha superat els 114 euros i aquest dissabte tornarà a trencar el rècord amb 121 euros. I encara de l'àmbit econòmic, agents socials i govern espanyol pacten allargar els ERTOs fins al 31 de maig. L'executiu i la UGT són partidaris de mantenir les condicions actuals, però la patronal COE reclama que les empreses puguin acomiadar treballadors sense haver de tornar les ajudes rebudes per tota la plantilla. La productora del Terrat celebra el seu 30è aniversari amb la comèdia L'èxit de la temporada al Teatre Coliseum de Barcelona. El muntatge escrit i dirigit per Enric Cambray i Israel Solà gira al voltant de 6 amics que triomfen com a còmics en programes de ràdio i televisió. Una comèdia divertida que balla entre la realitat i la ficció amb què la productora, liderada per Andreu Buenafuente, vol celebrar els seus 30 anys de trajectòria.
Havia proposat inclús que canviéssim el nom i dir el miracle de la temporada. Agraïm moltíssim a tots els implicats l'esforç que ha suposat muntar i persistir en la idea de la celebració en l'època en la que estem vivint. El Terrat ha fet centenars de coses, però aquesta és com diferent. A mi personalment m'agrada molt veure els actors de tota la vida. Estan igual que fa 20 anys.
El repartiment està format per artistes vinculats amb el Terrat com Sílvia Abril, David Fernández, Servi Fernández, Oriol Grau o Mònica Pérez. Les funcions de l'èxit de la temporada ja estan en marxa, tot i que l'obra s'estrenarà oficialment el 15 de gener. Als esports, el temporal Filomena apunta a condicionar la 18a jornada a la primera divisió de futbol. El Madrid ha de jugar aquest dissabte al camp de l'Osasuna i l'expedició blanca ha vist alterat el seu desplaçament perquè l'aeroport de Barajas ha estat tancat i amb la pista està glaçada. L'equip de Zidane ha estat 4 hores tancat dins l'avió en pista abans de poder-se enlairar finalment. Pel mateix motiu, l'avió de l'Atlètic Club, que ha d'afrontar-se a l'Atlètic de Madrid, ha hagut de fer marxa enrere cap a Bilbao just abans d'aterrar a l'aeroport madrileny. El Barça, en canvi, ja és a Granada, on disputa també aquest dissabte el seu partit de Lliga. Ronald Koeman tindrà l'absència del sancionat Lenglet, mentre que ha donat d'entrada en la convocatòria el migcampista del filial Ilaix Moriba. I a la Lliga Femenina s'han ajornat el Madrid Club de Futbol Barça i l'Espanyol Sporting de Huelva. I un apunt més també en el món del futbol, Eusebio Sacristán ha sortit del coma induït en què estava des del passat 31 de desembre. Segons el diari El Norte de Castella, un cop conscient, l'exjugador del Barça hauria reconegut la gent del seu voltant.
Fins aquí les notícies.
Només a la TDT.
Es queixen els jugadors del Barça d'un possible penal. Compte que ha quedat un jugador del Barça sense a terra.
Si has de revisar el vídeo, és penal.
Penal. Mira tu, doncs,
ho ha dit el Carles.
La revisió és penal.
Atenció, perquè l'àrbitre ja ha mirat la jugada i assenyala penal.
La TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de 6:15, la TDT del Granada-Barça a Catalunya Ràdio.
Si has de revisar el vídeo, és penal.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport. Catalunya Ràdio.
Dues viles termals, 5 viles modernistes, 6 espais naturals protegits, museus, cellers i vinyes de la terra de la Pansa Blanca. Una àmplia oferta d'allotjaments, productors quilòmetre zero, restaurants compromesos amb la bona cuina, experiències comercials memorables, de tot i més.
Aquest Nadal, regala el local. El Vallès Oriental, hashtag benestar que es comparteix. Troba totes les propostes a turismevallès.com.
Seguim a la finestra indiscreta.
Hem tornat i seguim la segona part del programa amb la Núria Vidal, la Deixi de Fet, el fons i el concurs que, com sempre, ja ni ens en recordàvem gairebé de quin concurs havíem proposat l'última finestra indiscreta.
No, perquè han passat 3 setmanes, han tingut més temps que mai per endevinar-lo i per això aquesta setmana...
Els hi ha costat, I jo estava segura que era facilíssim. Els hi ha costat. No ens adonem fins a quin punt les coses antigues ja no compten per la gent d'avui dia, encara que les tenim molt clares nosaltres en el cap.
No, home, el que passa és que has posat un tema que no és gens representatiu de la pel·lícula que penses.
Però què dius, ara?
Home, no és, si haguessis posat el tema principal, tothom l'hagués endevinat.
Ja sabeu, el concurs de la finestra indiscreta és fer sonar un tall d'una pel·lícula, posar la banda sonora i amb unes pistes que donem intentar identificar el títol. Per exemple, Núria, Desi... A veure què us diu això.
Su puntería era extraordinaria. 3 veces lanzó el cuchillo e hizo Diana. Este blanco ha sido suerte, dijo la primera vez. Este ha sido amor profundo, dijo la segunda. Y la tercera Diana que consiguió era una plegaria para que su amor no muriese. ¿No crees que es hermoso? Yo pienso que no hay persona alguna que hable así.
Sona aquesta banda sonora? Segur? No pot ser d'una altra manera. Tu deixi menys.
No, jo no sé clar, què clar. És.
Bueno, la pista que jo vaig donar era els límits d'aquesta pel·lícula el marquen els números 3, 5 i 4. Per què? 3, triple projecció de Cinerama, 3 directors i 3 Òscar. 5 episodis. Els rius, la...
Lo digo.
Sí?
Lo digo.
Digueu.
La conquista.
La conquista de l'oeste. I les quatre generacions de la família Prescott que apareixen al llarg del film. La pregunta suplementària que vaig fer va ser quins 7 actors de la pel·lícula eren o serien guanyadors de l'Oscar. Hi ha qui ha dit Richard Widmark, que no va guanyar mai l'Oscar. Tots homes. Spencer Tracy, que era el narrador. James Stewart, Gregory Peck, Henry Fonda, John Wayne, Carl Malden, Walter Brennan i encara pots afegir Ellie Wallach, que va guanyar un Oscar honorífic. Per tant, la resposta era La conquista de l'Oeste. Alfons, que no és un tema musical característic, no m'ho diguis.
No, sí, però sí. Si haguessis posat el... Na, 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 na,
que és que sap... si era el mateix, però una versió cantada, diferent, etc. Bueno, va. Núria, Felicitats, no tens tu el premi, perquè no hi ha premi aquesta temporada. Però l'honor sí. Desi, de l'1 al 32.
El 26.
El número 26, senyores i senyors, és el nou guanyador del concurs de la Finestra Indiscreta sense premi, només amb l'honor. I el seu nom és... Mariló Andrés! La felicitem per la constància i, bueno, per cert, hi ha qui ens ha dit que era la història més grande jamás contada, que era aquella pel·lícula de Cinerama on Max von Sydow feia de Jesucrist i, segons deia Jaume Figueres, caminava tan malament que semblava que portava una pedreta dins de la sandàlia durant tota la pel·lícula. Bueno, què proposem de nou, Alfons?
Doncs una cosa més complicada, diria jo. Potser pel tall l'endevinareu i les pistes són una mica punyeteres, també, però vaja, jo crec que si sentim una miqueta el tall, de seguida sabem per on va la cosa.
¿Cuánto tiempo lo mantendrás sedado?
Durante el resto de su vida, si es necesario.
Dijiste que podía confiar en ti.
Soy tu padre. Puedes confiar en que haré lo más conveniente. No lo que a ti te guste.
Es un ser humano.
Es algo más que un ser humano. Imagina que le liberamos.
Sí, soy consciente del peligro que supone, pero también sé que me salvó la vida.
Sí, de las garras de un caniche mutante.
¡Un caniche mutante!
Literalment,
Pero no es tu madre y se ha comido a mi perro, ¿eh? No.
Hi ha un gos gegant, no? Uns gossos, vaja, gegants, sí. Efectivament. És que, mira, us dic les pistes. Encertar aquesta banda sonora enigma no és cap banalitat. Doncs podem dir que és de l'any 5 abans de la MCU. Aquesta pel·lícula, Núria, la podeu trobar a qualsevol establiment on venguin pel·lícules o bé venguin llegums.
No serà Popeye.
No està mal vist, però
no.
Podeu descartar la de Robert Altman? Sí, efectivament.
Bé, amigues i amics, ja ho sabeu. Si endevineu quina és aquesta pel·lícula, envieu la resposta, jugueu amb nosaltres, ja ho sabeu, finestra@catradio.cat, @finestracr i facebook.com/finestraindiscreta. Anireu apuntant punts i potser al final de la temporada hi haurà un superguanyador i per això, a més, si responeu bé a aquesta pregunta, tindreu un punt més.
Doncs, en aquest cas, sabem que va ser abans l'ou que la gallina, però també que va arribar abans que l'oui.
Hola! Per què? Que fort! S'està convertint en una celebritat.
Quin lío de pistes.
Repite.
És impossible.
Les pistes. Encertar aquesta banda sonora enigma no és cap banalitat. Doncs podem dir que és de l'any 5 abans de la MCU. I aquesta pel·lícula la podeu trobar a qualsevol establiment que vengui pel·lícules o que vengui llegums. La pregunta, en aquest cas, sabem que va arribar abans l'ou que la gallina, però també que va arribar abans que l'oui. Perquè...
Són com les pistes d'un borratxo, no? És com... Sí o no?
És impossible,
és com un borratxo intentant explicar-te alguna cosa i és com... No
tot, tot té sentit.
Tot té sentit. I ara, en secret us ho direm perquè... Bueno, no, ara no us ho direm perquè ara també heu de participar en el que és el recull de les estrenes poques d'aquesta setmana.
Cet amour, l'amour. On danse à l'autre bout du hall, les touristes de Ceylon.
Rumba de luxe per una finestra molt tropical.
Durante los 2 años que pasaremos juntas en la escuela para amas de casa Van der Beek, vuestras profesoras y yo misma tenemos la delicada misión de hacer de vosotras unas amas de casa ideales. ¡Ah! Atención, el trapo siempre en la dirección de las agujas del reloj. Una buena esposa es ante todo la compañera de su marido. Eso implica olvidarse de una misma y buen humor.
Tombe la neige.
Amb cançons d'Adamo, aquesta seria, per aquest diàleg, la pel·lícula ideal per comentar just enmig de les pel·lícules dirigides per dones. Però és d'un home, i és terrible. O sigui, Manual de la Buena Esposa.
Mm. Oh. Sí,
una pel·lícula que, home, però jo no la trobo tan terrible, la trobo terrible al final. Que, perquè tot el que t'han explicat, que és una cosa que la Desi li posa molt nerviosa, no? De manera més o menys subtil, durant una hora i mitja, de cop els últims 5 minuts t'ho tenen que verbalitzar i matxacar, en plan, si no ho has entès, que sàpigues que això és això i això i això.
Però, de totes maneres, veure a la
Juliette
Binoche fent el ganso i passant-s'ho en gran, ja compensa tot, de veritat.
O sigui, tu opines com jo que no és tan terrible.
No, jo no és una pel·lícula que recomanaria.
Jo estic parlant de que era terrible el tipus d'escola que surten en la pel·lícula.
Home, bueno, les escoles aquestes existien.
Era com les escoles de professions sus labores, o sigui, el servicio femenino, com es deia allò de la Pilar Primo de Rivera?
La sección femenina.
Sección femenina.
Sección femenina.
Tremendo. No? Bueno, d'estrenes tenim una pel·lícula molt de dones, una pel·lícula molt de macho.
¿Sabes lo que es un toquecito de cortesía, chaval? Suena así, suave. Amistoso. ¿Será lo que tu madre pretendía?
No, no lo era.
Mamá.
¿Me perdonáis?
Ignórale.
Si hacéis lo mismo, lo olvidamos.
No tengo nada por lo que pedir perdón.
¿Se encuentra bien?
Me parece que esa camioneta me está siguiendo.
Un conductor cabreado.
¿Qué tal si se calma y se pira?
Creo que no entiendes lo que es tener un mal día.
Es diu Salvaje. El protagonista és el Yeti, o sigui, Russell Crowe, con la dimensió humana que ha cogido últimamente, que supera Gerard Depardieu, una conya, eh?
Aquí més.
Dona molta ràbia, perquè és molt bon actor. No esteu d'acord? És esplèndid. Però deixa... Em sembla brutal.
Però no li facis cas, si està divertidíssim en aquesta pel·lícula.
És jo com no
si...
dic res.
Jo no l'he vist,
jo
dic però bueno.
És com El Diablo sobre ruedas, de cop el camioner baixés del camió i seguís la persecució a peu, saps?
Vull dir, a mi me recorda Un dia de fúria, també, però sense haver-la vist, eh?
Sí.
No l'he vist, la pel·li, però...
Bueno, i aquella del Richard Hauer, que se llamava Carretera a l'Infierno.
Exacte, sí. És que ja podia fer un cicle de filmoteca.
Però fa bastanta
gràcia. Terribles.
Perquè Russell Crowe, que ja està gros, com diu ell, aquí s'ha engreixat encara més i està totalment descontrolat amb una pel·lícula que els girs de guió, això sí, són... No et pots creure res del que passa ni un minut, però és tan divertida la pel·lícula.
Té una cosa, aquesta dona provocada que ha provocat aquest conductor i ell la persegueix per matar-la tota l'estona... Estem parlant d'estrenes, eh? Cuidado,
sí, sí,
eh?
Sí.
No, em recorda a Deborah Kerr en Les mines del rei Salomón.
Que sempre
es ficava... es banyava en el riu on hi havia més cocodrils del món. O sigui,
però també es tallava els cabells amb un gust i una exquisitat.
Sí, però no volia dir que fa tot allò que no s'ha de fer
quan
en una situació així, no? Pequeño vampiro.
Hace 300 años que tengo 10 años. Y hace 300 años que me aburro. Estoy harto de estar atrapado aquí.
No digas eso.
Me da igual, pienso salir de esta casa.
Ha perdido la chaveta.
Déu meu. Si no fos perquè és una pel·lícula d'animació, em pensaria que estic sentint la versió en miniatura de L'Ànsia, con David Bowie, el vampiro, fart d'estar 200 anys viu.
És una mena d'Hotel Transilvània, però més senzill, encara més infantil, però està molt bé, funciona molt bé i té petites coses, amb les referències a Bela Lugosi i vaja, una mica més cinèfiles, que la veritat, si voleu portar els nens, és una pel·lícula que funciona estupendament.
Però el dibuix és molt maco, eh? Yeah.
Sí, sí, és molt tipus Tres Bessones, com de tota la vida.
I és l'adaptació, suposo, dels còmics d'Esfar, no?
És que ell és el director de la pel·lícula.
I
és raríssim, perquè va fer la pel·lícula de Serge Gainsbourg.
A mi m'agrada molt aquella pel·li,
doncs,
eh? Està molt bé.
Doncs clar, un canvi d'eje, un salto d'eje total, no?
Sí.
Bueno, sí. Bueno, i l'última, Les mil i una...
Ai, no, apriete tanto.
Bueno, no es maricona. ¿Qué estás creyendo?
Una carta.
¿Para quién? Qué vieja que soy. ¿Por qué no hace algo más actual? ¿Por qué no le buscan Facebook o algo?
¿Qué onda? ¿Qué te gusta?
D'una directora argentina que no hem posat a la llista de les 125 directores perquè acaba de començar i ja veurem on acaba, no? Les mil i una vol dir els 400 cops, és a dir, allò d'una i altra vegada, anem-hi. I em fa gràcia aquesta pel·lícula d'adolescents que descobreixen doncs, la vida, les amistats, la personalitat, l'amor lèsbic, tot plegat, perquè per primera vegada tinc la sensació de que una directora i una pel·lícula de l'estranger copia les pel·lícules de directores d'aquí, com La Innocència, Bloc, etc, etc. O sigui, és la mateixa pel·lícula. És sorprenent. Em sembla bé. No tinc problemes amb aquesta pel·lícula, la veritat, l'adoro. Però, en fi, què preferiu? Manual de la Bona Esposa, Salvaje, El Pequeño Vampiro o Les Mil i Una?
Tot ho sé, sincerament.
Quina aniries a veure primer?
No ho sé.
Home, no ho sé, no ho sé.
Jo crec que Les Mil i Una m'ha cridat l'atenció, sí.
Ho sabia!
Sí?
Ho sabia!
Va. Adolescència, sí. Sí, sí.
Què és més adolescente? Desi o Núria? Plom! Adéu, noies, adéu! Gràcies!
Sí. Adéu,
adéu,
adéu, adéu.
No et perdis la samba Finestrera. Aquelles Strange Things de la Sílvia. Comencem l'any 2021 amb una de les grans promeses consolidades del món del cinema. L'actriu amb el nom més impronunciable de Hollywood, Saoirse Ronan. Sabeu de qui parlem? La dona pàl·lida, de cabells una mica pèl-rojos, mirada franca i energia desbordant que vam descobrir a Lady Bird. Saoirse va néixer a Nova York, però als 3 anys ja va tornar a la seva Irlanda estimada. El seu pare és l'actor irlandès Paul Ronan, que li va demanar de fer de pallassa als 6 anys.
¿Qué tal? Hoy que vas a montar una obra.
¿Quién te lo ha dicho?
Los tambores de la selva.
¿Y quieres verla?
No sería conveniente. ¿Por qué no me dejas leerla? Antes me hacías copias de todos tus cuentos. Los conservo todos.
Pero yo quiero que vengas.
Ya veré.
Tenia 13 anys quan va rebre la primera nominació als Oscars per la interpretació de l'odiosa Brioni al film Expiació. Curiositats, la pel·lícula es considera una de les últimes grans produccions made in el Regne Unit. Fins i tot es van fer servir les 8 ambulàncies que quedaven al país de la Segona Guerra Mundial. I el vestit verd de Cecília, Keira Knightley, és considerat un dels millors de la història del cinema.
¿Sentamos?
No estoy cansada.
¿Cómo arrastras los pies?
Me pones de los nervios.
Cariño.
¡Es perfecto!
¿Te gusta?
Tu madre tiene un gran corazón.
Es maja, pero la verdad es que asusta.
No puede asustar y ser maja.
A Lady Bird és on Saoirse comença a fer-se un lloc en el món del cinema. També comença una estreta col·laboració amb la directora del film, Greta Gerwig. A causa de les càmeres i del maquillatge, Saoirse va tenir un brot d'acné que es va deixar així a la pel·lícula quan van convèncer la directora que això passava a les adolescents reals. El primer guió de la pel·lícula tenia 350 pàgines. I don't know if you can see the changes
that have come over me in this. Con que viene preparada para la guerra.
No, puede que comande ejércitos. Pero decirle a mi prima que rezamos por la paz. Espero que podamos conocernos en persona y que convengamos nuestro destino.
Malgrat ser irlandesa, o potser per això, va donar vida a la reina Maria d'Escòcia. Escòcia la devia seduir, perquè d'aquest rodatge va sortir en parella l'escocès Jack Lowden. Tots dos estan instal·lats a Londres amb el seu gos. Ronan reconeix que per mantenir el seu equilibri emocional necessita temporades llargues fora del cinema per fer una vida absolutament normal.
I could try. I could try.
It could be a challenge.
Well, we'll give it a go. It's your show, so okay. You can do whatever you want.
All right.
Ronan sempre fa gala de l'orgull que sent de ser irlandesa i sempre que pot presumeix del seu accent. Saoirse, en irlandès, significa llibertat. És tota una fanàtica del Manchester United. Tampoc té xarxes socials, diu que prefereix no perdre el temps. I té un guilty pleasure que posarà nerviós l'Àlex Gorina. Li encanta anar al cinema per menjar crispetes.
Saoirse, això no t'ho perdono, eh?
Joe, pareces cansada. Has vuelto a quedarte toda la noche escribiendo. Amy, ven a darme un beso. Gracias, Hannah. Feliz Navidad. ¿Cómo están mis niñas?
Mira, qué desayuno. Qué bueno. Comería un caballo.
No digas eso, Joe.
L'any passat va ser la Joe de Donetes dirigida per Greta Gerwig. És sense cap mena de dubte una de les millors Joes del cinema, amb el permís de la sempre estimada Catherine Hepburn. Va tornar a coincidir amb Timothée Chalamet. ja ho havia fet a Lady Bird. Gerwig considera Ronan i Chamelet els seus nens, ja que creu que són la versió moderna de DiCaprio i Winslet.
Uf, això ja és massa.
L'adaptació del clàssic de Louisa May Alcott a Ronan li va com a anell al dit, ja que és una feminista declarada. El seu darrer film és Ammonite, amb Kate Winslet, que narra la història d'amor entre dues dones, una pel·lícula envoltada de misteri. No s'ha estrenat, però sona pels Oscars. El seu proper projecte és una pel·lícula d'assassinats amb Adrian Brody. Però la nostra primera protagonista de l'any segueix amb els peus ben clavats a terra i gestionant la seva carrera i la seva vida amb aquella alegria i tenacitat que la caracteritzen.
Como le digo a mi mujer, aparte del sexo, y ella es muy buena en eso, maldita sea, os prefiero a vosotros. Es la verdad. ¿Quién más podría estar a mi altura? Soy un monstruo, lo sé. Así que vamos a casa y acabemos. Gas, te quiero. Archie.
No me hagas eso, te mato.
¡Bésame! Te quiero. Os quiero a los dos.
Apártate de mí.
Vamos a casa y acabemos.
¡Marica!
Sensacional escena d'una pel·lícula que es diu Husbands, Marits, una de les pel·lícules de John Cassavetes. Ara s'ha de dir Cassavetes, perquè sabem que s'ha de dir Cassavetes. Tota la vida hem dit John Cassavetes, que era aquell extraordinari director que va morir alcoholitzat després de rodar algunes de les pel·lícules de cinema independent americanes més sensacionals des dels anys 50 i el començament en Shadows i aquella història urbanita rodada a Nova York sobre tres amics negres i les seves corredisses per la ciutat, que era una mica l'ambient que ell havia viscut, perquè era el típic noi com els Sharks de West Side Story, que havia crescut al carrer sense cap mena de cultura i que va acabar convertint-se en un actor sensacional. Feia el paper de marit de Mia Farrow a La Semilla del Diablo i un dels papers de 12 del Patíbulo, etc etc, i que va anar fent pel·lícules amb la seva dona, Gina Rowlands, i mai, gairebé mai, va estrenar-les a Espanya. I va ser llavors quan la Filmoteca va dir ara és el moment de veure-les totes juntes. I aquesta setmana a la Filmoteca teniu demà a 7:45 La Semilla del Diablo, i el veureu fent el paper d'actor. Diumenge a les 7 de la tarda Husbands i dimecres a les 4 de la tarda Mini a Moscovich, o Así habla el amor, al fons. O sigui que aquest és un cicle que el podries fer a la Filmoteca, company.
El John Cassavetes, sí.
Home, perquè més que demanar les pel·lícules, vas a la Filmoteca cada dia i vas a veure una pel·lícula d'ell. Bueno, cinèfils, Els vampirs de Louis Feuillade, dimarts a 7:45 a la Filmoteca, i un cicle Sean Connery amb alguns títols famosos, no filmografia completa, Des de Rússia con amor, dissabte a les 4 de la tarda, demà El hombre que pudo reinar, diumenge a les 4 de la tarda, i Robin i Marian, dijous a les 8 del vespre. Com a mínim, són les grans pel·lícules i les grans interpretacions de Sean Connery.
Doncs et porto més grans pel·lícules a Fenomena.
¿Qué opinas?
¿De qué?
De marcharte.
¿De aquí?
De Wyoming.
¿De Wyoming?
Sí.
Eres un hijo de puta. ¿Era para eso el regalo? Deja de tocarme las narices y dime de una vez lo que tienes en la cabeza.
La Puerta del Cielo! La Puerta del Cielo, de Michael Cimino!
Sí, si esteu escoltant això en directe, us haureu de llevar d'hora a les 11:20 del matí a Fenomena, perquè, clar, és la versió íntegra i, per tant, acabareu a les 3 del migdia.
Aquella pel·lícula maleïda, talladíssima, destruïda, ruïnosa, que es va carregar la United Artists.
Efectivament.
Western estupendo.
Doncs demà la podeu veure a les 11:20 i després Testigo de Cargo a les 6:45 i Alien a les 8:15.
Ui, un moment! Has dit Testimoni de Carre?
Sí.
Home, però farem un favor a la nit dels ignorants, sisplau. Pregunta al Joan del Poble Nou. Van coincidir alguna vegada els Reis del Misteri, Agatha Christie i Alfred Hitchcock? No! Mai! Tot i que Testimoni de Carre, que la va fer Billy Wilder, pintava molt pel·lícula d'Alfred Hitchcock, no? I, per cert, també, Joan, ets imparable, pregunta, quin any i en quin cinema es va estrenar a Barcelona la pel·lícula Testimoni de Carre? Tenim la resposta. Astoria i Cristina ja no existeixen cap dels dos cinemes a l'octubre del 1958.
I seguint, el diumenge podeu veure La Bella i la Bèstia, la de Disney, això que estan fent recuperar les matinals a les 11, Encuentros en la tercera fase a la 1, menys 10, Un americano en París a les 5:20, dilluns Blade Runner a les 3:15, Cabaret a les 5:30 i El Exorcista a les 8, i dimarts Siete Novias para Siete Hermanos a les 3:30.
La pel·lícula preferida de la dona de Jordi Pujol. Bueno, això li va dir un senyor que digués una vegada perquè quedaria bé davant de l'audiència del programa de Catalunya Ràdio on l'entrevistaven. No, això vaig ser testimoni i ho puc dir perquè és veritat. Sí, poca conya.
I també més propostes, el documental del mes. Evidentment, doncs, arribem una mica justets, però arribem a temps. Ens ho explica Lot Burugaya.
Hola, amics de La Finestra Indiscreta. El dimarts 12 de gener estrenem el Docs del Mes, la pel·lícula titulada Allò que no et mata, de la directora Àlex Puquín. Una pel·lícula coral que exposa des de les dones i sense victimitzar-les les sensacions contradictòries i les conseqüències després d'una violació, trencant així el silenci de les violacions en entorns de confiança. Un experiment cinematogràfic que, a través de la personificació d'un cas particular, tracta de forma coral els límits del consentiment. Per tant, no us ho perdeu el dia 12 als cinemes Girona de Barcelona i, a més, podeu consultar la resta de sales de Catalunya a la web docsdelmes.com. What's new, pussycat?
Ara que ja ens has explicat les teves estranges coses del dia, Sílvia, porta'ns gatets, va. 6 o 7 gatets, va.
Va, començo amb la sèrie que ho ha petat aquest Nadal, que ha estat la sèrie de Mandalorian, la sèrie de Disney+, que, alerta, ha estat més piratejada que Joc de Trons.
Lo qual demostra que no tanta gent s'ha donat d'alta de Disney Plus, com ells diuen, sinó que diuen, jo miro la sèrie, però no vull saber res de la vostra plataforma.
I els fans de Mr. Bean comencen el 2021 una mica tristots, perquè resulta que Rowan Atkinson diu que està cansat d'interpretar-ho. Però hi han trobat la solució. I saps quina és, Àlex?
Un dibuix animat de Rowan Atkinson.
Premi per ell.
Olé! What's new, pussycat? Escolta, no tenia ni idea.
Però ho has fet molt bé. Sembla...
Sí o no?
Sí, super. I que consti que, al fons, no tenia els papers. Tu i jo sí que els tenim. Ell no, eh?
És veritat. Tot no ho podeu veure, però puc donar fe.
I ara parlem de cirurgia de reconstrucció cinematogràfica, perquè els magnífics Anderson, una pel·lícula d'Orson Welles...
El Quarto Mandamiento, el segon llargmetratge que va dirigir...
La van retallar una miqueta.
No, una miqueta no. Moltíssim. I la va remuntar Robert Wise, que encara plora, perquè ell era responsable del muntatge a la RKO, que era la casa que produïa la pel·lícula, i ell no havia començat ni a dirigir pel·lícules. Era el director de West Side Story, precisament, no? I després, mira, van perdre tot.
Doncs ara, a través de l'animació, volen intentar recuperar-la.
O sigui, fer les escenes amb animació que falten a la pel·lícula muntada tal com va quedar...
Tot, qualsevol cosa que falti es fa amb animació Mr. Bean o Orson Welles.
Sí, ho has vist.
O sigui, queda clar, no? I que puc jubilar i que vingui una Alex Gorina d'animació a fer La Finestra Discreta. What's new,
pussycat? Una altra de les estrenes televisives que ho ha petat aquest Nadal és els Bridgerton de Netflix, i resulta que el seu protagonista, un protagonista, Àlex Gorina i Alfons Gorina, que estarem d'acord que és molt, però molt guapo, ja sona com a James Bond.
Jo només sé que a la Sílvia li ha agradat molt The Mandalorian i els Bridgerton, i les dues, curiosament, han aparegut als gatets d'aquestes setmanes.
Curiositat, casualitat, nois, mira. Va. Ara vull jugar una miqueta. Quina ha estat la pel·lícula més vista aquest 2020 als Estats Units? Tic-tac, 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 tic-tac.
Wonder Woman.
No, clar, és fàcil. L'única grossa que es va estrenar abans del confinament. Dos policies rebeldes, tres!
Oh. Prem per al fons! I al maig comença una pel·lícula que li encantarà a l'Àlex, que és Indiana Jones 5. Sabem que Harrison Ford, el seu amic, hi traurà el nas, però
no
al fons... Qui més s'hi traurà el nas?
No la faran.
Qui s'ha ofert? Doncs el John Rhys-Davies. I dius, John Rhys-Davies és protagonista de les dues millors sagues de la història del cinema, El Senyor dels Anells i Indiana Jones. És que és una passada.
Aquest home val un dineral. I per cert, a tot això de la taquilla no parlem mai ja, perquè realment els números són tan lamentables que no ni ens fixem, no?
No, mira, als Estats Units només et diré que Wonder Woman, òbviament, es va col·locar primera, però que, malgrat que no hi havia res més, la segona setmana va caure un 67%, per tant, no només, és que no ha agradat gens a sobre. I Los Croods és la pel·lícula que, òbviament, està aprofitant per funcionar prou bé tant allà com aquí.
Doncs, escolta, ploraria, eh? Si no fos perquè, per plorar, quan portes 3 setmanes sense fer el programa i vens amb els muertitos, doncs, clar, trobes una mica de tot.
Los muertitos de Corina.
Oh, la. Escena mítica d'una pel·lícula de Jean-Luc Godard que es deia Band à part. Anna Karina, Sami Frey i Claude Brasseur estan en un bistró i es posen a ballar enmig del bistró. Aquest número musical que esteu sentint, que no canten, només ballen, però ho fan sensacional. Doncs bé, un dels tres, Claude Brasseur, ha mort als 84 anys, fill de Pierre Brasseur i Odette Joyeux, esportista, després actor. Va fer un fotimer de pel·lícules, va guanyar 2 Premis César i va intervenir a pel·lícules de Renoir, a Germinal, a La Boom i La Fiesta, fent de pare de Sophie Marceau. És el primer comiat que fem aquesta setmana. I ara, Alfons, escolta bé, eh?
Sí.
Ha mort Rosalind Knight, als 87 anys, la filla d'Esmond Knight, i extraordinària actriu en una carrera teatral importantíssima i en una sèrie que es diu Carry On. I feia de princesa Andrew a The Crown. Segur que no la identifiques ara mateix, no?
No.
Doncs una de les princeses velles que sortien allà. I ha mort Peter Lamont, als 91 anys, el director artístic anglès, present gairebé tots els James Bonds, des de Goldfinger fins a Casino Royale, la del 1997, i guanyador de l'Oscar per Titanic. Uns dels que van fer Titanic, el violinista a la taulada, Aliens, l'espia que m'hi amó. Jeremy Bullock, ha mort als 75 anys. Sortia també a l'espia que m'hi amó. I a més va ser el creador del paper de Boba Fett a Star Wars. Ha mort David Gayler, als 73 anys. Va fer El hombre de Cipoll, Myra Breckinridge, El halcón negro, va estar casat amb Nancy Quan. Ningú el recorda, però jo sí. És el mèrit que té estar molts anys davant de les pantalles. I ha mort Pierre Cardin, el dissenyador de moda, creador del Prêt-à-Porter, i que també va fer cinema. Tenia 98 anys. Se va començar el cinema amb Jean Cocteau, van ser amants, i va fer els vestits de Jean Moreau a l'Estafadora, Matahari, Viva Maria, La Bahía de Los Ángeles, Una història immortal, Joana la Francesa, en fi, i el vestit que portava Patrick McGee a la sèrie original de Los Vengadores. I ha mort Robert Hossein, un altre actor francès d'origen persa. Ha mort als 93 anys, sortia a Rififi, la sèrie Angélica. En fi, Los Miserables, Tormenta en San Petersburgo, El asesino de Düsseldorf, i un que t'importarà molt. Ha mort, senyores i senyors, Shabba Dhu, als 65 anys, el ballarí de Breaking 2, Tango i Cash i l'Ambala.
Mare meva. Podries haver començat per als que estan vius, encara, si ha acabat més
ràpid. Bueno, i ha mort, o no sé si ha mort o no ha mort, Tania Roberts, esclar, als 65 anys...
Ha mort dos o tres vegades aquesta setmana.
Aquesta setmana ha mort dos o tres vegades. La van declarar morta, després va ressuscitar a l'hospital i es va morir a continuació. Qui era? La Kiri del Senyor de les Bèsties, la noia Bond de Panorama para matar i la Xina, reina de la selva. I ha mort la reina del terror de les pel·lícules de la Hammer, la protagonista de les pel·lícules de Christopher Lee i de Peter Cushing, Barbara Shelley, als 88 anys.
La Tanya Roberts és la protagonista de la pel·li del John Willerman, aquesta de Xina.
Sí, Xina, la reina de la selva.
La vaig veure fa poc i no se
n'ha vist. Mira, no està fixat. Mal, eh?
No, i el Senyor de les Bèsties és la del Don Coscarelli, no?
Sí, no, efectivament. No, és ella. Bueno, i acabarem els mortitos amb Rebecca Luker. Als 59 anys ens ha deixat aquesta soprano estrella de musicals a Broadway, nominada 3 vegades als Premis Tony i protagonista de The Secret Garden, Showboat, The Music Man, Mary Poppins, i cantava d'aquesta manera. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. The man I love,
it seems absurd. I know we both won't say a word.
Gent del cinema que acomiadem i gent del cinema que... Tornem a rebre la finestra indiscreta. Ara feia dies que no ens visitava el Carles Gómez amb els seus grans clàssics. Esteu a punt, Alfons?
Totalment. I a aquesta hora de la nit saludem al Carles Gómez. Carles, bona nit, benvingut.
Bona nit, moltes gràcies.
Estic content de veure que has sobreviscut a l'allau la inundació de títols que va anunciar la Disney l'altre dia. Un d'ells és una nova Pinocho del Robert Zemeckis amb Tom Hanks de protagonista que haurà de veure's cara a cara contra la versió que està preparant Guillermo del Toro a Netflix.
Ei, en stop motion.
En stop motion. Guillermo del Toro, stop motion, o Robert Zemeckis, Disney i Tom Hanks.
Bueno, ja veurem.
No ho té. Bé, jo crec que ho tens claríssim en el fons, eh?
Sí.
I amb això hem introduït el nom de Guillermo del Toro. Ens ha servit com a excusa amb aquesta música de fons que segur que molt reconeixeu i potser us sonen a altres, no? Això d'aquestes veus infantils introduint té molta història, vaja.
Exacte, sí, sí, perquè sembla que qualsevol pel·lícula que comença en una nana ha de ser bona quasi necessàriament, no? Recordem La Semilla del Diablo, recordem Suspense, bueno, The Innocents, del Jack Clayton, que són pel·lícules extraordinàries i cada una té una nana més inquietant que l'anterior.
Però te n'has deixat una de molt important, eh? La, 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 la.
Cantada així, no?
Poltergeist 1982.
Ai, disculpeu.
No, però que sàpiga, l'havia de posar. El Laberinto del Fauno, 2006, el millor any de la història dels Oscars, perquè va guanyar el millor director de la història. I una pel·lícula que, bé, tots recordeu, i per tant, Carles, avui, amb aquesta pel·lícula que tothom té en ment, explica'ns què la fa un clàssic.
Sembla que consolidadíssima com una de les millors pel·lícules del segle XXI, i especialment de les pel·lícules castellanoparlants, diguem, possiblement una de les pel·lícules sobre la postguerra espanyola més distintes i millors que s'hagin fet.
I que, a més, era com la segona d'una trilogia, havia començat amb L'Espinazo del Diablo.
Comencem per l'inici de la pel·lícula, que és quasi el final, també. Recordem que el primer pla de la pel·lícula és una gota de sang que té un moviment contrari al normal i que s'introduix dintre del nas de la protagonista, Ofèlia, interpretada per Ivana Vaquero, i després la càmera és la que s'introduix dintre del seu ull. Podríem pensar, possiblement de manera encertada, que estem introduint-nos dintre del punt de vista del protagonista de la pel·lícula i que anem a veure les fantasies que es munta aquesta nena en el context de la postguerra. I el que seria més fàcil seria com dir que la fantasia en aquesta pel·lícula, ja que d'alguna forma es mescla el món fantàstic amb el món real de la postguerra, del franquisme, bueno, del franquisme incipient, és com una mena d'evasió per al protagonista, però és el propi Guillermo del Toro qui s'ha pronunciat a la contra d'això, i el que ha arribat a dir és que no és com una evasió, sinó que la fantasia és com la traducció o interpretació que fa Ofèlia, la protagonista del món real, que la fantasia li aporta sentit a la vida i funciona com això, com una guia d'interpretació de la realitat. Paraules literals de Guillermo del Toro. Mm. Escoltem l'inici de la pel·lícula.
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor.
Per tant, el conte, la faula, és un element indispensable dintre de la pel·lícula, no només pel que ens acaben de relatar, sinó també per altres, com el que anem a escoltar ara, que són com microrelats dintre del relat principal, que també tenen una importància molt relevant.
Hace muchos, muchos años, en un país muy lejano y triste, existe una enorme montaña de piedra negra y áspera. Al caer la tarde, en la cima de esa montaña florecía todas las noches una rosa que otorgaba la inmortalidad. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse a ella, pues sus numerosas espinas estaban envenenadas.
Hem escoltat l'espectacular disseny de so, pràcticament sense imatge podria contar la pel·lícula, tot i que la imatge evidentment és indispensable. Y es una escena que transcorre una toma continua, que pasa del rostro de Ofelia en la panxa de sa mare. La cámara se introduix dintre del ventre de la mare, on podem veure el feto nonat del seu germà i escoltar el seu batec de cor, i ahí passem a aquesta rosa amb espines i enverinada que conta la nena, i que és un conte preciós també, però dintre la pel·lícula. I Del Toro conta que hi ha dos tipus de contes, i que són els que són sobre nens enfrontant-se amb el món exterior, amb el perill, i aquells que parlen de nens que tornen al món idíl·lic, al ventre matern. I és per això que L'Laberinto del Fauno és una mena de fantasia uterina, on tots aquests elements visuals s'ajunten, ja siga el fetus, els colors daurats que recorden el líquid amniòtic, el roig, el vermell, que recorda la sang del naixement, o fins i tot elements tan icònics de la pel·lícula com aquest arbre que protagonitzava molts pòsters de la pel·lícula, que d'alguna forma remet a les trompes de Falopi. La pel·lícula està plena de criatures fantàstiques, però possiblement la més recordada siga l'anomenat Home Pàl·lid, que protagonitza l'escena possiblement més pertorbadora de tota la pel·lícula, i és quan Ofèlia va superar la segona prova, s'adentra en un subterrani on hi ha un banquet increïble. Recordem temps de la postguerra, cartells de racionament, ella té fam i on no pot menjar absolutament res, perquè ja està només ahí per obrir una casilla de la que trobar algo especialment rellevant per la següent prova, i ahí tot aquest banquet està custodiat per l'Home Pàl·lid.
Sí, era segurament una de les escenes més recordades, no? Aquesta, no sé si era el Doug Jones, aquesta criatura?
Exacte, sí. Ell i també és el Fauna,
el Fauna,
de fet.
Que bé, la criatura, l'home criatura, no? També de la forma de l'aigua, que era aquest bitxo que sense ulls, però que es posava les mans com si tingués ulls, no?
Exacte, té les ulls en un plateret que es posa dintre d'uns estigmes que té a la palma de la mà, i que les mans se les posa en la cara i obri els dits com si foren pestanyes, no? És un home pàl·lid que té la pell li penja com si hagués estat gros en una època llunyana, però que ha primat de manera extraordinària, i on de manera... Els símbols són molt importants en la pel·lícula, i Del Toro d'aquí pot llegir este personatge representa, és una metàfora directa de la maldat institucional que s'alimenta dels més desgraciats.
Això és el que ha dit ell? O
és el que, no, és el que ha dit ell, ja que és un poder sec, literalment, interessat només en menjar i destruir la innocència. I, de fet, arriba a afinar més la metàfora i diu que d'alguna forma podria representar l'aspecte més negatiu de l'Església, no? La unió entre religió i feixisme, i que devoren els nens, la puresa... I bé, parlant de monstres, tot i que no de manera literal, o sí, el malvat de la pel·lícula, el gran malvat de la pel·lícula, és el Capità Vidal, recordem Sergi López, que encaixa molt dintre la filmografia de Del Toro en aquest discurs al respecte dels monstres, perquè la maldat per a ell és una representació de la masculinitat tòxica, o sigui, idees com l'agressivitat, el dogmatisme, l'abús dels dèbils, i que el director relaciona directament amb el feixisme, i relacionant el feixisme amb un fenomen estèticament atractiu, ja que els malvats del Toro, en moltes ocasions, com per exemple l'Eduardo Noriega de L'Espinazo del Diablo, no estan vinculats a un aspecte físic repulsiu, que és el que sí que poden llegir en moltes obres, com per exemple les típiques de Disney, no? Aquí hi ha un desajustament entre bellesa física i moral que es dona degut a que el feixisme, bueno, històricament està demostrat quasi com a fenomen estèticament atractiu, no? L'ordre militar, esta pulcritud, la grandiositat arquitectònica...
Com el nazisme realment tenia unes imatges tan potents...
Exacte, i que per a Del Toro es conté el pensament de que algú tan obsessionat en la seva aparença és que ha de tindre interiorment problemes molt complicats que d'alguna forma tracta de compensar. I en aquest cas t'encaixa a la perfecció, i aquí tenim el Capità Vidal, que té discursos com el següent.
Yo estoy aquí porque quiero que mi hijo nazca en una España limpia y nueva. Porque esta gente parte de una idea equivocada, que somos todos iguales. Pero hay una gran diferencia, que la guerra terminó y ganamos nosotros. Y si para que nos enteremos todos hay que matar a esos hijos de puta, pues los matamos.
A Jo crec que ja és una provocació al Sergi López la quantitat de vegades que li fan fer de fatxa i de figura d'autoritat, no? Ara la vampira també fa un paper d'aquest estil.
A pa negre,
efectivament. Jo crec que el veuen tan catalanot i tan... és un tros de pa que li donen aquests papers, ja no sé si com a provocació o com a què, però sempre té molta gràcia, no?
Aquesta forma. A mi m'encanta, i aquí és que és la representació del malo malíssim, i ho diu Del Toro amb molta eloqüència, de que no és un Hamlet feixista, este és el lobo feroz, no? I damunt aquí està representat l'esperit feixista de manera extraordinàriament sintètica i en tota la seva crueltat. I a mi ara, això ja és una digressió personal, però he de dir que en el moment de l'estrena del Laberinto del Fauno, bueno, la reflexió posterior, és com que el que menys em funcionava de la pel·lícula era l'estereotipat del personatge del malo, no? De fins i tot en un món de contes, al dins d'un context històric real i tan poc cicatritzat, en el cas d'Espanya, era com que semblava d'alguna forma de mal gust, i ara és tot el contrari. És com davant de pel·lícules, davant d'aquesta quantitat de pel·lícules com, per exemple, al meu parer, Mientras dura la guerra, que intenten enfatitzar això de les dos cares de la misma moneda, dels franquistes, dels republicans, esta suposada equidistància... que veges una pel·lícula on un franquista és un nazi, és a dir, que tu pots tirar tota la merda que hi ha ja sobre ell, que no passa res, i possiblement aquí influeix molt el fet que Guillermo del Toro sigui mexicà, no sigui espanyol, no sigui...
que té una distància prudent, diguem.
Exacte. És, a mi em sembla saníssim, no sé. I per a aquesta anàlisi també hem de reconèixer que ens hem basat un poc en el llibre fantàstic d'Antonio Trasorras, que és una entrevista extensíssima del Toro, d'ahir aquella gent tantes cites, i que recomanem, i que arriba fins a la film... bueno, arriba fins a La forma de l'aigua. Per a acabar, també estaria bé recordar unes paraules del propi Sergi López que apareixen en un making of de la pel·lícula i que són simpatiquíssimes i que sempre t'alegra l'ànima sentir.
Ha sido muy lúdico, es un personaje muy lúdico. Es malo en todos los planos, en todas las situaciones, con todos los personajes, consigo mismo, con el entorno. Y es un regalo para un actor hacer un cuento de hadas y que toque hacer el lobo feroz. Aquí se juntaba todo. Aquí es que la historia me fascinó. El mundo fantástico que tiene este tío en la cabeza es alucinante, ¿no? Me tocan decir frases que para mí, que soy catalán, pues esto de que mi hijo crezca en una España limpia y nueva, pues hostia, es una cosa que solo de leerlo ya te apetece decirlo, ¿no?
Ho hem dit abans de sentir el tall, que té conya lo del Sergi López. Escolta, moltíssimes gràcies per El laberinto del fauno. Ves pensant que ens portaràs al 2021, i oients, ja podeu revisar aquesta pel·lícula amb els apunts que us ha donat aquí el Carles,
Moltes
Carles,
gràcies.
Bona nit.
Igualment.
Doncs gràcies, Carles. I Alfons,
digue'm.
Molt potent la secció, molt potent la selecció. I ara, bé, arraconadetes, perquè ja tenen prou marge de maniobra a la vida real... Les plataformes demanen també pas a la finestra indiscreta. 3, 2, 1,
ignition! Fuck! Swear words. They're the most popular and alluring taboos we have. But the secrets to their strange power have been shrouded in mystery until now. Join me on a journey through the history, evolution, and cultural impact of swear words.
Estic impactat amb aquest fuck interminable que acabem de sentir.
I de Nicolas Cage, ni més ni menys. Perquè a Netflix podeu trobar aquesta minissèrie documental que es diu El origen de les palabrotes. Vaja, literalment això. T'explica...
De les paraules brutes.
Sí, etimològicament i tot això, no? D'on provenen, què signifiquen realment, com s'apliquen, per què és un insult o no és un insult. Bé, és una miqueta, doncs, això que estem sentint, tonteria. El que passa és que, clar, t'ho presenta Nicolas Cage assegut amb una xamanella, amb uns whiskies, vestit...
Bueno, això és com Camilo José Cela, quan va començar a deslliurar la Real Acadèmia Espanyola de l'ús de les paraules malsonants.
I clar, al final li acabes trobant una mica de gràcia. També a Netflix ja teniu les temporades senceres de Cobra Kai i de Star Trek Discovery, sobretot...
A veure, Star Trek Discovery, quina temporada, de quin any, de quina sèrie, de quins personatges?
Tercera temporada, tant de Cobra Kai com de Star Trek, la nova sèrie de la que tu ja no has seguit de cap manera. També avui ha arribat el documental Supongamos que Nueva York es una ciudad, de Martin Scorsese, i seguint a la Fran Lebowitz, i pel·lícula Fragmentos de una mujer, del Cornel Mundruxu, aquell director, crec que era hongarès, no?
Hongarès, i duríssim.
Que va guanyar el Festival de Sitges. Duríssima és la pel·lícula, pel·lícula protagonitzada per Vanessa Kirby, Shia LaBeouf i Ellen Burstyn, sobre un part casolà que acaba fatal, de la pitjor manera, i les conseqüències que se'n derivaran...
No has fet molts spoilers en un moment, o què?
Home, no, és la primera escena. El que passa és que és una primera escena molt llarga, molt agònica, i dic, si no esteu preparats, us ho dic de veritat, no la mireu, perquè us farà patir moltíssim. A Movistar, Desconectados, Save Yourselves, la vam veure a Sitges, una d'aquestes de gent, una parella que se'n va a una allò, cabana aïllada, per aïllar-se dels mòbils, de la tecnologia i redescobrir el seu amor, i arriben els alienígenes i ells ni se n'enteren de que els alienígenes han arribat. Era divertida. Conspiración Wonder, una mena de western modern amb Aaron Eckhart i Tommy Lee Jones, bastant dolentota. A Disney Plus, Marvel Studios, els millors moments d'alguns personatges de la MCU, i Apple TV ja ha començat a emetre's la segona temporada de Dickinson, és a dir, Hayley Steinfeld fent de Emily Dickinson. Molt divertida aquesta sèrie.
Uau! Quantes coses caben en una finestra indiscreta! Oh, uau! Si Mel Gibson fa 65 anys i és a punt de rodar el remake de Grupo Salvaje...
I Armalet al 5...
Joan Baez en fa 80 demà i ella, de moment, no prepara pel·lícula, però sí que ens prepara per l'audiovisual, perquè, tal com aquí canta Dona, 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 ella va ser qui cantava les cançons de Sacco i Vanzetti, amb música de Ennio Morricone. I això va ser un dels hits totals de l'època dels primers 70, quan es va estrenar aquesta pel·lícula italiana. Doncs bé, avui a l'audiovisual tindrem Morricone i política, Sacco Vanzetti, Queimada, la classe obrera, Valparaíso, sentireu les cançons de Joan Baez i, ja per donar pas, recordarem que no només ella les va cantar, que després les va cantar Marina Rossell i George Mustaquí. Preparats? Acabem la finestra. Bona nit, Alfons.
Bona nit a tothom.
Gràcies, Joan. Gràcies, Morricone.
Joan Baez m'avait demandé de traduire une chanson qu'elle avait écrite pour le film consacré à la vie de Sacco Vanzetti. Ce sera pour dire au revoir au Théâtre Libertaire.
Elle morit. es yo libertad y un lugar en mi corazón.